El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Molt bona tarda, passen 35 segons d'un quart de 8 de la tarda d'aquest dilluns 14 de novembre del 2022 i començarem a repassar a partir d'ara el que ha estat el cap de setmana en clau pretenca, que doncs, també ens dona l'oportunitat de parlar d'altres coses que doncs, a més han estat interessants i importants en un cap de setmana que, com dèiem, no han jugat ni els primers equips masculins d'E Prat i de CB Prat, però sí que hem tingut notícies importants. Per exemple, el campionat del món de patinatge de velocitat sobre gel començava la Copa del Món, perdó, Copa i no campionat, i teníem, per exemple, la quarta plaça de Nil Llop als 1.000 metres a la Divisió B, setzena millor marca de tots els competidors, podríem dir que doncs, en aquesta prova, en aquesta distància, i en el dia d'ahir va ser el setzè corredor més ràpid del món, que es diu aviat, i el debut de Teresa Moreno, en aquest cas a les semifinals de Mass Start, on va aconseguir una onzena posició que doncs, no va estar gaire lluny de passar a la final. També, victòria del Prat B a primera catalana, empat de la Terlenca a segona catalana, doble victòria del sènior femení del Club Bàsquet Prat i del sènior 1, que va guanyar el líder invicte a Reus, també la cursa solidària Rotary, la quarta edició, el lideratge en solitari dels Vikings, que van guanyar l'equip masculí, el femení també va aconseguir la victòria, per tant, moltes notícies positives en un dia, el d'avui, en aquest programa, on parlarem amb Xavi Vilajoana, perdó, vicepresident econòmic i esportiu de l'Associació Esportiva Prat, i amb Sergio, millor dit, Cristian Rodríguez, el futbolista de la Terlenca B, darrerament, que ha deixat el futbol, o ha deixat la Terlenca com a mínim, després de 25 anys, tota una vida, al conjunt terlenquista. Per tant, entrem en matèria i obrim, com sempre, les vies de comunicació. Benvinguts, comencem, això és el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Anem ràpidament amb les classificacions del cap de setmana. Comencem amb el grup tercer de primera catalana, jornada 7. Escó 0, Europa B 0, Sant Feliuenc 0, Can Vidalet 1, Cambrils 0, Sarrià 2, Martorell 0, Prat B 1, Molins de Rei 0, Vilanova 1, El Catllà 1, Sant Boià 0, Reus Redis 1, Viladecans 0 i Valls 1, Atlètic Sant Just 1. Líder al Can Vidalet amb 16 punts, els mateixos, la Unió Esportiva Valls amb 16, tanca en zona de Superliga Catalana, el Reus Redis amb 14, el Sant Boià amb 13, també 13 pel Sant Feliuenc. Possible zona de Superliga Catalana per al Prat B, 6è amb 12 punts, que té ja, per exemple, 10 d'avantatge respecte a la zona tant de descens directe com de possible descens, són penúltim i últim, Escó i Molins de Rei amb dues unitats. A la segona catalana, subgrup 3A, és la jornada novena, va descansar el Sant Ignasi, es van jugar els següents 5 partits. Sant Ildefons 2, Terlenca 2, Marianao Poblet 1, Sporting Gavà 1, Almeda 1, Levante Les Planes 2, Unificación Bellvitge 3, Valldoreix 2 i Legends L'Hospitalet 0, Gornal 1. Precisament el Gornal, el filial de l'Hospi, és líder amb 21 punts, ja li treu 6 a la Terlenca, segona, això sí, amb 15. Tercera posició tanca aquesta promoció d'ascens l'Unificació amb Bellvitge amb 13, empatat amb el Marianao Poblet també amb 13. Sant Ildefons i Almeda amb 12, Sporting Gavà amb 10, Levante Les Planes amb 9, amb penúltim el Valldoreix amb 8, penúltim el Sant Ignasi amb 6, QE el Legends Hospitalet amb 4. Marxem a la primera divisió femenina, també jornada novena, en aquest cas del grup 1. Sant Cugat 2, Hospitalet 2, Fundació Privada Júpiter 3, UD Parc 2, Levante Les Planes B 3, Sants 2, suspès amb empat a 0, provisional, el Fundació Base Reus Òdena. Mirasol Bacó 2, Sant Vicenç 1, Women's Soccer School 4, Morell 3, Fontsanta Fatjó B 6, Verdú Vall del Corb 1, Sant Quirze del Vallès 1, Fundació Privada de l'Associació Esportiva Prat 2 i Riba 6, Martorell 0. Líder Levante Les Planes ve amb 24 punts, supera a una Fundació del Reus, que amb 22 té aquest partit pendent que s'ha suspès aquesta setmana. També amb 22, tercer el Ribes, amb 18 punts, hi ha 4 equips. Quart, la Fontsanta Fatjó ve amb 18, com dèiem, també el Women's Soccer School. Trobem en sisena posició la Fundació Privada de l'Associació Esportiva Prat i el Sants amb 18. Tanca en aquesta zona mitjana, Fundació del Júpiter amb 16, 8è, 9è, el Sant Cugat amb 15 punts. Marxem al bàsquet, primera catalana masculina. Bueno, de fet, anem a fer-ho, podríem dir, per ordre jeràrquic. Copa Catalunya femenina amb el Club Bàsquet Prat. Càmping Bianya, Roser 40, Hospitalet 36, Igualada 63, Draf Gramenet 56, Samà Vilanova 59, Tordera, Uni Girona 76, Safa Claró 51, Tarragona Bàsquet 64, Manresa 42, Premià 50, Club Bàsquet Granollers 51, Club Bàsquet Prat 56, Joventut Les Corts 72, CC 54. Líder el Roser amb 6 victòries i una derrota i després aquí una mica de caos classificatori perquè hi ha equips pendents de partits jugats. Amb 5 victòries el Manresa i després una barbaritat d'equips amb 4 victòries. El Tordera Uni Girona amb 2 partits pendents i després un triple empat en balanç amb 4 victòries i 3 derrotes. El Premià, el Club Bàsquet Prat, el Tarragona Bàsquet, Samà Vilanova i Igualada, per tant, doncs en zona mitja, el Club Bàsquet Prat, com dèiem, amb aquest balanç de 4 victòries i 3 derrotes. I tanquem ara sí amb la primera catalana masculina de bàsquet, Cornellà, 84, Torreforta, 70, Samà Vilanova, 79, Àguila, 60, Club Bàsquet Prat, 77, Reus Plom Salle, 56, Bàsquet Pratenc, 51, Salou, 64, Viladecans, 71, Ribes, 69, Pallejà, 98, Farlow Sports, 55, Els Monjos, 86, Morell, 72. Una miqueta més ordenada, no gaire, aquesta classificació que té tres co-líders, el Reus, el Pallejà i el Samà Vilanova amb 6 victòries i una derrota. Just enrere estan el sènior del Club Bàsquet Prat amb 5 victòries i 2 derrotes, empatat amb el Club Bàsquet Cornellà, també amb el mateix balanç. Repassades aquestes classificacions, anem a parlar una mica, ja que no ha jugat el primer equip masculí, però sí tota la resta i era una setmana una mica més tranquil·la. Passarem revista amb Xavi Vilajoana de l'actualitat de l'Associació Esportiva Prat.
Escoltes el Prat Esports. Bad habits lead to late nights and in alone
conversations with a stranger I barely know. Swearing the soul. Doncs ho dèiem, descans del primer equip masculí del Prat, sí que per exemple va jugar el femení, que ho hem comentat, va guanyar el Sant Quirze, hi ha hagut activitat en general, però sí que és cert que doncs, era una setmana diferent amb aquesta Copa del Rei. Després parlarem una miqueta més d'aquesta actualitat. Va haver, per exemple, el passat dijous la presentació oficial del web, però doncs això, volíem aprofitar la vinentesa per parlar amb un dels homes importants d'aquest projecte de l'Associació Esportiva Prat, amb el seu vicepresident econòmic i esportiu, amb Xavi Vilajoana, doncs això, per comentar diversos aspectes que també doncs, era una bona oportunitat per fer-ho esportivament, econòmicament, però bueno, no ens avancem. Parlem ja amb Xavi Vilajoana, vicepresident econòmic i esportiu de l'AEPRA. Xavi, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
No sé si aquesta setmana com l'has viscut, no hi havia activitat del primer equip masculí, si això ha servit per descansar una mica l'AE Prat, si has tingut temps per fixar-te en d'altres equips, com ha anat aquesta setmana diferent en el dia a dia del club?
La veritat és que tots els equips que tenim, tots tenen el mateix interès i no hem pogut descansar gaire. Hem anat a veure el juvenil, el filial, el femení, vull dir, hem estat fent feina aquest cap de setmana.
Temporada que ja pràcticament encara queda una mica, però està arribant ja el primer terç, gairebé primera meitat. Com l'estàs veient en línies generals en aquests primers mesos de curs 22-23?
A veure, la veiem amb molt optimisme. Jo sóc dels que no es fixa, o crec que no ens hem de fixar només en el resultat, perquè hi ha molta feina al darrere, i al final un resultat pot ser victòria, empat o derrota en funció de moltes coses, moltes d'elles incontrolables. Per tant, el que és important és treballar amb el que creiem que a mig i llarg termini t'acabarà donant resultats, i això és el que fem. Evidentment, si aquests resultats arriben abans i es van donant, doncs tots estem molt més tranquils, però ara mateix, diguéssim, som conscients que els resultats basats en la feina que s'ha començat a fer aquest any vindran tard o d'hora.
Parlaves ara d'aquesta feina, no? De coses que segurament ara en el present no veiem. En què s'està treballant aquests mesos? Com és una mica la rutina, el dia a dia, la setmana de Xavi Vila jugant al club? En què s'està centrant una mica ara mateix?
Bé, doncs sobretot en dues potes, no? Una mica és bueno, la implantació de tota la idea de joc que creiem que ha de tenir el Prat, amb tot el futbol base, la formació de tots els entrenadors, no? Una mica donar aquell pas endavant en tots els aspectes formatius i de futbol base que creiem que han de ser positius. I d'altra banda, doncs, convèncer, animar, il·lusionar tota aquella gent del Prat i empreses, no? perquè s'uneixin al nostre projecte. Des d'aquest punt de vista, òbviament, l'obtenció de recursos doncs és una de les potes importants, perquè quan menys recursos tinguis, menys feina pots fer, i quan més, doncs pots anar més ràpid, no? Però una mica són les dues línies que ens centrem. Després, bueno, canvis, no? Que sembla que no hi hagi feina darrere, com és la presentació de la nova web que vam fer fa un parell de dies. Bueno, pues, tot això és feina que es va fent i que creiem que a mig i al termini donarà molt bons resultats.
Per això mateix et volia preguntar, no? Sempre doncs, la incorporació d'una figura com la teva genera expectatives. No sé si això, no? Pot haver fins i tot, no? Certa sensació de, ostres, no s'està canviant gaire cosa. Com és aquest punt també, no? La dificultat potser de transmetre a la gent el que s'està fent, no? Perquè doncs, és això, són pocs mesos, però sí que el club tampoc és que estigui canviant d'amunt avall, no? És una cosa més, com deies, mirant a mitjà i a llarg termini.
Bé, és que jo crec que és la clau. És a dir, qui cregui o es pensi que en el món del futbol els resultats o els canvis que s'introdueixen en una manera de fer i de funcionar es produiran en 3-4 mesos, crec que no està... Vull estar molt equivocat, no coneix el que és el món del futbol. Al final, i més quan un dels objectius és treballar amb molta força el futbol base, al nivell dels nostres formadors, i això ja ho vaig viure al Can Barça i ho he vist a molts llocs, és un camí de mig i ja recorregut, però que acaba donant resultats, i això sí que ho puc certificar. El que s'ha de fer és creure-hi i no defallir, i no esperar que perquè un el primer any no obtens els resultats que algú que no tingui coneixement o que no estigui en el dia a dia es pugui pensar que s'han de tenir, no vol dir que a mig termini, com dic, no acabin aflorant, que ho acaben fent.
Quines són les diferències principals que t'has trobat respecte doncs, això, també al dia a dia i a la manera d'actuar respecte a la teva època com a directiu del Barça i aquesta època al Prat?
A veure, conceptualment no hi ha moltes diferències. Al final el que es tracta és de dotar de les eines de coneixement i de tot tipus en els formadors i entrenadors que hi ha a la casa. Al final el que hem de fer és centrar-nos en el jugador, que és qui més ens importa, que ell pugui evolucionar, i els que millor poden fer són els formadors, i aquests han d'estar el més formats possible i han de ser els millors formadors possibles. Des d'aquest punt de vista no hi ha molta més diferència. Òbviament, després, a nivell dels jugadors del futbol base, òbviament, el nivell dels jugadors, la qualitat dels jugadors és més alta que en Barça, però et diria que això, segons com, dificulta més amb un Barça i és més senzill amb una entitat com la de Prat, perquè les expectatives no són tan grans i, a més, bueno, és més fàcil, no?, pujar el nivell d'un nivell 5 a un nivell 7 que d'un nivell 9 a un nivell 10. Per tant, des d'aquest punt de vista estic convençut que la recompensa serà molt més immediata.
No sé si precisament això que comentes permet que, no sé si és la paraula, però que es pugui gaudir una miqueta més del camí, que no sigui tan exigent com deu ser, no?, el Barça.
És que això és clau, perquè si no gaudeixes del camí, normalment no arribes als objectius que es pretenen, però inclús jo crec que la gran satisfacció és veure com els jugadors creixen, no?, individualment parlant, i això els jugadors de tot el futbol formatiu, des del filial fins al prebenjamí, ho notaran, i ho notaran molt ràpidament. És veritat que hi ha vegades, doncs, que en futbol formatiu es té massa en compte el resultat, si es guanya, si es perd, etc. Però normalment això passa durant les primeres voltes, perquè a les segones tothom s'acaba donant en compte de com han evolucionat els nois i les noies i ho acaben agraint.
Parlaves d'aquestes dues potes, no?, del futbol base i després de la vessant més econòmica. Has parlat força del futbol base. Et volia preguntar una mica, perquè també, no?, ha coincidit una mica la primera temporada teva 100% ja des d'inici, amb la fusió amb l'Atlètic Prat Delta, amb aquesta gestió dels dos camps de futbol. Això ha suposat un avantatge? Està provocant molta feina? Com està sent també aquesta gestió d'unir aquests dos clubs ara mateix en un únic club i en una única manera també i metodologia de treball? Com està sent?
A veure, quan passes a gestionar, no?, una mica menys del doble dels nois i noies que tenies en el futbol base, sempre suposa, doncs, molta més feina. Però és veritat que quan tens una idea determinada, doncs al final la veritat és que no canvia tant. És simplement un tema d'organitzar-se. La gestió de dues infraestructures, de dos camps, bueno, és un tema de previsió, és un tema d'organització, però tenim gent molt ben preparada, i el que sí que està clar és que en el projecte no discriminem a ningú, sigui d'un, hagi vingut d'un o hagi vingut d'altre, ja sigui de la EPRAT, ja sigui de la Fundació. Al final el que intentem i el que farem és ensenyar i formar a tots els jugadors per igual, és a dir, als entrenadors, ja siguin de la EPRAT, ja siguin de la Fundació, ja siguin de Futbol 11 o de Futbol 7, la formació és indistinta. No els hi posem cognoms als entrenadors. I, per tant, crec que això és molt important, perquè tothom se senti partícip, identificat, i que al final tothom acabi ensenyant i transmetent el coneixement per tots igual.
De la vessant econòmica, com està el club exactament? Quina seria la seva situació, no?, després d'uns anys realment complicats? Ara mateix, quina seria la teva diagnosi de l'economia de la EPRAT?
A veure, l'economia en general dels clubs catalans, sobretot en categories semiprofessionals, com és la nostra, primera i segona rep, doncs són un repte, perquè és veritat que a nivell d'estossaments, no?, a nivell de nòmines de jugadors, d'entrenadors, d'estat, doncs, bon, tenen una càrrega important. Però al final s'ha d'intentar gestionar el que hom té, és a dir, tenim un suport important per part de l'Ajuntament, de moltes empreses del Prat, i crec que el nostre repte és sobretot incrementar el nivell de col·laboració i el nivell d'ingressos, de patrocinis, però sobretot convencent, no? És a dir, no es tracta de dir, bueno, com que som del Prat i tots del Prat, doncs vinga a la porta, sinó que es tracta és de convèncer d'un projecte de mig i llarg termini que creiem que qui comenci ara i qui no, qui ens acompanyi des del principi, doncs tindrà molt guanyat, perquè ara és el moment d'apostar, ara és el moment de dir i crec, i creixerem plegats, perquè després, bueno, posteriori tot és més fàcil, no? Quan les coses veuen que van bé i que estàs en posicions més elevades, inclús categories més amunt, bueno, doncs és més fàcil, no? I això nosaltres ho valorem molt, perquè a més hi creiem.
un parell de preguntes ràpides ja. Com està el tema del deute a la Seguretat Social, que sempre ens perdem una mica amb els termes i el calendari? Com es troba ara mateix?
Bé, seguim, no? Al final s'està pagant, cada any ho tenim pressupostat i ja hi comptem, no? Al final ens queden, diguéssim, un any i mig d'aquesta petita travessia del desert que va suposar al seu dia aquesta sanció, però que tenim moltes ganes és de complir amb el que ens toca i treure'ns-ho del damunt quan més aviat possible. I en principi, si no passa res, en un any i mig ho tindrem enllestit.
I ja la darrera, com estàs veient una mica també la resposta de la ciutat, de l'afició, aquest inici de temporada? El Prat també feia, no, oficial la xifra en uns 600 socis, una miqueta més. Com estàs veient això? També la resposta de la ciutat, tant a nivell de primer equip com a nivell de teixit, de base, de la resposta en qualsevol tipus d'activitat?
La veiem bé, la veiem bé. Al final venim de 2 anys de pandèmia, doncs que han generat una miqueta, no?, aquesta petita desafecció, i el que hem de fer és tornar a generar aquesta il·lusió. És veritat que els resultats del primer equip, no?, solen ser un catalitzador bastant important, no?, per atraure, però sobretot el que volem és la gent, els nois, les famílies del futbol base, no?, que vinguin al camp, que se sentin atrets, identificats amb el primer equip, amb el filial, amb el femení, perquè això és el que acaba donant resultats a mig termini. Necessitem que la gent s'identifiqui amb l'equip. I amb això treballarem. És a dir, el que farem és que qualsevol família, no, que tingui el fill vinculat al futbol base, doncs tingui invitacions, no tingui cap tipus de problema per venir al camp i gaudir dels partits, perquè pot semblar que al principi estem perdent una oportunitat d'ingressar algun diner, però això passa en un segon terme, perquè a la llarga el que volem precisament és que la gent se senti molt identificada amb l'equip.
Doncs Xavi, moltes gràcies per aquesta estona, també per posar-nos una mica al dia de la part més, no?, de l'altra vessant del dia a dia de l'Associació Esportiva Prat, sort en el que queda temporada i evidentment seguint en contacte per, doncs això, seguint veient com va evolucionant el club. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Doncs un cop escoltades les paraules de Xavi i la Joana, qui agraïm també, doncs, que ens hagi dedicat aquesta estona, un altre cop, doncs anem a parlar de l'altre, un dels altres protagonistes. Ahir, diumenge, doncs podíem... Bueno, de fet, això ho farem després, però anem una mica per ordre. Per tancar una mica capítol Associació Esportiva Prat, recordem, setmana de descans, han jugat 7 equips Copa del Rei, 7 equips de la Lliga del Prat, ha passat ronda el Club Deportiu Eivissa, la resta han caigut amb diferents sensacions, resultats ajustats o grans. El proper diumenge es juga l'Antonio Puigades, a Paterna, al camp del València Mestalla, diumenge a les 12 del migdia, com sempre, al Prat Esports. Situació semblant la del Club Bàsquet Prat, que doncs ha pogut entrenar-se, ho comentàvem amb Xavi Garrido també ahir, en directe s'ha entrenat, però doncs també afectat per les finestres FIBA. L'únic jugador que estava amb una selecció absoluta era Kasper Surorg, del qual doncs tenim notícies, podríem dir, doncs de fet és una prèvia, però anem a mig escoltar-lo un momentet. A ver si...
Sí, que sois odi, seni. Ja seejärel sain ka siis päris heas klubis Hispaanias, kus ma olen siis väga rahul ning kus on väga hea süsteem.
Protagonista a nivell nacional a Estònia, perquè era la novetat de la convocatòria de la selecció estoniana, i la notícia la tenim de fa res. Jugava a 6:15 a Estònia contra Finlàndia, ha perdut, el primer dia no va poder jugar en el 82-87, derrota contra Suècia, però avui ha jugat 38 segons i són els primers segons, és el debut com a internacional absolut de Kasper Surorg, i per tant, doncs bueno, ja que podem explicar una notícia pràcticament en directe, doncs allà queda un altre internacional absolut del Club Bàsquet Prat, en aquest cas Kasper Surorg, que en principi haurà d'arribar per jugar, recordem, dissabte 19:30 de la tarda, partides al Estia Menorca Club Bàsquet Prat, el Prat que buscarà guanyar el camp del líder invicta. Ara sí, anem a parlar en aquest cas, doncs això, de l'altra notícia, no?, del cap de setmana, que era, doncs, aquesta retirada, podríem dir, de Cristian Rodríguez, del jugador de la Terlenca, a qui ja tenim doncs, a l'altra banda del telèfon, podríem dir. Per tant, doncs, directament anem a saludar-ho. Recordem, jugador de la Terlenca després de tota una vida, des dels 5 anyets. Ahir va jugar el seu darrer partit com a futbolista del club de l'Estruc. Per tant, doncs això. Cristian Rodríguez, jugador o exjugador? Ara ho sabrem de la Terlenca. Què tal? Bona tarda, com estàs? Com
està sent? Me siento como raro, que me falta algo, pero bueno. Muy bien, la verdad que muy bien.
Clar, perquè són, ho deia també el perfil de Twitter de la Terlenca, són 25 anys, són 25 exactes?
Son 25, a lo mejor se nos escapa algún añito por ahí, pero sí, son 25. Son 25 porque empecé desde bien pequeño, empecé desde los 4 o 5 años, porque claro, en aquella época no era como ahora, que tenías las coletas, tenés los prebenjamines y tal. Yo me acuerdo que cuando empecé a fútbol iba a entrenar los sábados a las 9 de la mañana. Bueno, o sea que sí. Las categorías inferiores no era como ahora, que... Pero sí, creo que son unos 25 años, sí.
¿Qué era? ¿Aquí al Estruc, Camp de Terra, no?
En el Estruc, campo de tierra, 20 niños entrenando de un año más, un año menos... Bueno, el entrenador en aquella época yo creo que se volvería loco.
Sí, sí. Explica'm una mica com va anar el partit, no? Perquè a més es presentava... Era el teu dia, podríem dir, no? Hi havia era una mica com Piqué. Hi havia un partit de futbol, el Barça contra l'Almeria, per exemple, no? En el vostre cas hi havia un partit important de tercera catalana, però també era el teu dia. Com es fa això de... Tu vas jugar dos partits, no?
Sí, yo la verdad que jugué dos partidos. Fue difícil porque antes del partido estaba muy nervioso, pero a la vez también tenía que transmitirle al equipo de que, bueno, sí, era mi despedida, pero ellos siguen, ellos continúan, la liga continúa, conmigo fuera, pero bueno, la liga continúa. Entonces, para mí era un día muy especial, un partido extraño, un partido donde se sabía que terminaba ya mi carrera futbolística aquí en Terlenca, por así decirlo. Y nada, yo intentaba transmitirle a ellos, de hecho hice yo la charla inicial antes de salir al campo y no se salió mucho del guión de que venimos veniendo durante toda la temporada, que teníamos que seguir, que teníamos que jugar, que los 3 puntos eran importantes para la continuación de la liga durante todo el año, pero que también sí que era un día especial y era mi partido y era el partido de todos y de toda la grada y de la despedida del futbol después de 25 años en el mismo club.
¿Va anar molta gent a l'Estruc ahí?
Uf, mucha. Yo me esperaba que fuese gente porque ya durante toda la semana recibía mensajes, oye, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo no juegas? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Pero me sorprendió bastante y te puedo decir que hacía tiempo que no veía la grada tan llena. Sí, sí.
I mira que sou un equip que és dels que porta gent, no? Sempre ha estat així,
sí.
Però
sí.
Per ser tercera catalana sempre fa goig, no?, en els partits del B.
Sí, la verdad que no tenemos ninguna pega ni ningún de esto de que cada semana viene la gente, nos ve, nos anima, nos apoya y la verdad que sí que para ser un filial, para estar en tercera catalana y ser un equipo de pueblo, la verdad que... En eso no tenemos ningún tipo de pega, ninguno de los del equipo, de que la gente nos apoya y está con nosotros.
Minut 60, més o menys, que és el moment en què marxes. Estava això parlat? Hi havia algun minut en què... Estava parlat que sortissis? Seria més cap al final, cap al principi? O és una cosa que es va decidir en el moment?
No, bueno, estava hablado de que iba a jugar, de que ya sabía que iba a jugar y que en un momento al otro, pues en la segunda parte me cambiarían. No sabía en qué minuto, no sabía en qué momento. De hecho, hubo un cambio antes del mío y dije, ya está, ya me toco. Pero no, me dejó un rato más, me dejó 5 o 10 minutos más y bueno. Un momento muy, muy, muy especial, muy raro. Me sentía muy raro y no me vine abajo. Bueno, mantuve la compostura ahí como buenamente pude.
Sí, i en què es pensa? És que jo sobretot això, penso allò de en què penses, en què... O et dona temps per pensar o només estàs allà, el que tu deies, manteniendo un poco el tipo i no et dona temps ni per pensar.
Manteniendo el tipo, muchos compañeros se me acercaban llorando,
se me acercaban jugadores del equipo rival también a desearme mucha suerte. Intentas acordarte de todo lo que has pasado, de todos los compañeros que has tenido, de todos los entrenadores que te han escrito para que disfrutes del día, que disfrutes del momento, pero ya te digo, mira, lo estoy recordando ahora y se me ponen los pelos de punta otra vez.
No, y...
Es un momento duro.
Si aquí ens estem emocionant nosaltres sense estar dins, no?, i sense conèixer tot el camí, tota la història, doncs imagina't. Sobretot, doncs, a més, un partit que va acabar bé, no?, amb aquesta victòria, l'equip, 5 victòries, 3 empats, 1 derrota. Esteu contents amb l'inici de Lliga?
Estamos muy contentos. Ayer sabíamos que era un partido importante porque si perdíamos nos íbamos un poquito para abajo. Sabíamos que si ganábamos nos quedamos todavía en la lucha y la verdad que sí, estamos muy contentos. Lo llevamos hablando cada semana. Yo intento transmitir a los chicos de que no nos vengamos arriba por ganar 3 partidos y decir, hostia, estamos aquí. No, vamos a ir partido a partido, vamos a conseguir los 3 puntos. Van a llegar rachas malas, esto en el fútbol pasa, siempre ganas 3 partidos, ganas 4 partidos y luego te viene una racha mala. En la que hemos tenido nosotros, que hemos tenido una derrota, hemos tenido varios empates en el último minuto. Pero el fútbol es así, el fútbol son momentos, son emociones del momento del partido y hay que levantar la cabeza, no te puedes venir abajo porque empates 3 partidos seguidos. Igual que los ganas, los puedes perder o puede haber alguna derrota de por medio. Pero bueno, a nivel colectivo, la verdad que estamos muy contentos, hemos empezado muy bien. Nos compenetramos muy bien, así que fantástico. La verdad que este año está yendo todo rodado, por así decirlo.
Cristian, que ens hem deixat la part més important, no? Que deixes el futbol, però hi ha gent que es preguntarà, i per què? Per què deixes el futbol? Què et fa perdre tota aquesta història tant, no?, al mes de novembre?
Bueno, la verdad que es algo que no estaba previsto para allá. Sí que es verdad que a finales de temporada pasada, a principios de esta, me senté con el entrenador, con José, y le hablé pues de que a lo mejor este era mi último año, de que ya eran muchos años, ya por temas laborales, por temas de pareja y más, ya uno va teniendo una edad, ya no son muchos, pero ya son 30 años y vas priorizando pues otro tipo de cosas. Y sí que sabía que a lo mejor al final de temporada podía acabar o que podía seguir a lo mejor un año más, pero sí que es verdad que se ha planteado todo en el mes este de noviembre, bueno, por temas laborales. Me dan un traslado en la empresa a Sevilla, lo negocié con ellos, acepté las condiciones y mira, de hecho mañana me voy ya para allá.
O sigui que és, vamos, no et dona temps gairebé, no? T'has acomiadat i ja cap allà. Clar,
sí, sí.
També això de seguir a l'equip es farà una mica més complicat ara, no?
Bueno, ahora gracias a Dios tenemos redes sociales, tenemos vía Twitter, vía Instagram, el WhatsApp con los amigos. Bueno, lo intentaré seguir como buenamente pueda, pero sí, estaremos muy encima, aunque sea desde la distancia, estaré con ellos, por supuestamente.
De tot aquest temps, d'aquests 2 dècades i mitja, tu deies, no?, tota una vida, i perquè no et van deixar començar abans, és complicat, però si t'haguessis de quedar amb un o dos moments, o 3, els que vulguis, amb què et quedaries de tot aquest temps jugant al futbol?
Pues me quedaría con muchísimos momentos, como jugador, me quedaría con momentos, me quedaría con muchos momentos que he tenido como entrenador, porque también me dieron la oportunidad de ser entrenador y bueno, conseguí cosas que he conseguido como entrenador, pero sobre todo estoy súper contento con la grada de animación que montamos cuando se formó el amateur. La Terlenca no tenía amateur, empezamos desde cuarta catalana y bueno, entre 3-4 amiguitos que estábamos allí dentro del club y tal, montamos lo que es la conocida Terlenca Hooligan. Y eso fue un momento muy, muy emotivo, de emociones, de decir, ostras, estamos aquí gente del club que anima, que mira lo que hemos formado, que reunimos a mucha gente. Y la verdad que eso me supo una satisfacción dentro que es difícil de explicar. Como jugador tengo también el ascenso del año pasado, que fue una temporada muy bonita también. Bueno, hay muchos momentos y no me podría quedar con uno en especial, pero sí, la verdad que hay muchos.
A Sevilla intentaràs seguir vinculat al futbol o això ja està complicat?
Bueno, esto está un poco más complicado ya. Bueno, al principio pues hay otras prioridades, vamos a intentar crecer de otra manera ya, tanto laboralmente como familiar. Y así que lo vamos a dejar en un segundo plano de momento. No te prometo nada.
Sí, 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 això, de moment, que ja sabem com sou, eh? I després, sí, d'aquí a, sí, sí, si parlem d'aquí a un any, potser canvia la cosa, no?
Ai, ai, ai.
Doncs, Cristian, felicitats per doncs això, tota la trajectòria, també perquè acabés tot tan bé i tan bonic amb aquesta victòria per 2-1 davant el Campí. Gràcies també per formar part, com deies, no, d'aquesta història dins del camp, fora del camp, perquè també si hem pogut viure nosaltres des de la grada informant d'ambientassos com els que hem vist, també, doncs, com deies, ha sigut en gran part gràcies als que vau començar i crear doncs aquesta grada d'animació. O sigui que això, gràcies per molt coses i que vagi molt bé per Sevilla.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la llamada, por estar al pie de la noticia y sobre todo dar las gracias a todo el mundo que estuvo ayer en la grada, de que perdió dos minutos en mandarme un mensaje, de que vino a apoyarme a mí en mi último día y sobre todo a apoyar al equipo en mi última victoria.
Doncs queda el missatge. Cuida't, Cristian, que vagi molt bé.
Muchísimas gracias, adeu.
Doncs les paraules de Cristian Rodríguez. Nosaltres ara anem a repassar tota la resta de l'actualitat esportiva, ara mateix, amb la repassada.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs arrenquem la repassada d'aquest cap de setmana amb el Prat B, primera catalana, després de començar la Lliga amb 3 derrotes, 4 victòries consecutives de l'equip de Miquel Motoso, que va guanyar un camp sempre difícil com Torrent de Llops a Martorell, 0-1, amb una diana de Luis Gómez al minut 82, ho deia, més 600 amb 12 punts a 3 punts del líders i en posició d'hipotètica Superliga catalana, que bueno, l'objectiu primer evidentment és la permanència, però doncs per què no somiar amb aquest equip que porta 12-12? Escoltem el seu entrenador, a Miquel Motoso, fent una valoració del partit.
Doncs molt content de la victòria, de veritat. I més que res per la recuperació d'alguns jugadors a nivell anímic. El pla de partit va sortir com volíem. Molt content, de veritat, és per la dinàmica dels 4 partits seguits en victòria, és per algun motiu, és perquè teníem sempre molta fe en el que fèiem. Els jugadors tenen molta fe també el treball que estan fent, nosaltres teníem fent les seves possibilitats i, bueno, si és just, és injust, perdona, que els partits que havien perdut podien arrascar algun punt més, sí que això ja es veia venir, que l'equip tiraria una mica més endavant, perquè al final, bueno, futbol és això, és l'estat d'ànim i l'equip ara mateix està en un estat d'ànim molt, molt, molt bo.
Doncs el proper partit que el jugarà contra el Vilanova. Per la seva banda, la fundació de l'Associació Esportiva Prat, el primer equip femení, també va guanyar per 1-2. Es va posar 0-2 al descans amb gols de Cristina Morales i de Nerea Zamora. Va posar les coses difícils als enquirs amb un gol al primer minut de la segona meitat, però el conjunt de Laura Jiménez, que torna a guanyar després de 3 empats consecutius, i sobretot mireu les xarxes socials del nostre antic company, el Twitter del Guti, si no ja la intentarem compartir nosaltres, la imatge de Laura Jiménez després de l'accident de la setmana passada en cadira de rodes donant la xerrada tècnica, impactant, eh? I de mèrit també la predisposició de la Laura Jiménez, que segur que no ha sigut fàcil dirigir el partit des d'aquesta situació. Això sí, com dèiem, en premi, en victòria, 6è l'equip amb 18 punts, la propera jornada, gran partit, s'enfronta a la fundació del Júpiter. Per la seva banda, la Terlenca empata 2 en un partit on doncs va arribar a guanyar, també va arribar a perdre. Es va avançar el Sant Ildefons, de fet no va arribar a guanyar per ser exactes i concrets, es va avançar per del Sant Ildefons al minut 7, va empatar la Terlenca amb un gol de Licinio Rey al minut 18, tornaven els cornellanencs a posar-se per davant a l'hora de partit 2-1 i Ricard Arqueros, que aconseguia la igualada definitiva. Escoltem la valoració de Carlito Rodríguez, tècnic de la Terlenca.
Creo que lo podemos dar por bueno, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte nos habíamos puesto ganando, pero bueno, quizás en una jugada no bien defendida del todo, pues nos han conseguido empatar. Y creo que en el inicio de la segunda, bueno, quizás nos ha generado un poquito de dudas, y al encajar el segundo gol, pues hemos tenido que remar un poquito contra corriente, pero bueno, si tenemos que sacar notas positivas también, creo que el equipo ha sabido sobrevivir en ese momento de no decaer, de seguir creyendo y bueno, quizás aún sabiendo que ellos han dado un poste de la segunda parte, bueno, si quizás con un poquito más de calma en alguna situación al final del partido con algún espacio podíamos haber hecho el tercero, pero bueno, creo que el empate es bueno.
Doncs està costant sumar de 3 en 3 un Terlenc que en qualsevol cas que és segon amb 15 punts, a 6 del líder Gornal, amb 2 d'avantatge respecte a la zona que queda fora del play-off d'ascens. També un altre gran partit, el de la propera setmana davant l'Unificació Bellvitge. El filial, el Terlenc que ve, de qui hem parlat amb el Cristian Rodríguez, recordem, va guanyar 2-1 al Campí, gols de David Barrachina i de Kilian Robles, cinquens amb 18 punts, també un inici de temporada remarcable, el proper partit davant el Mercat Nou Magòria del barri de Sants. El juvenil de l'Associació Esportiva Prat que va vèncer per 2-1 a la Fundació de l'Hospitalet, de fet amb remuntada, 0-1, al minut 47 s'avançava el conjunt visitant, un gol en pròpia porta al 73 i la diana de Jordi Buireu al 81 que permetia a l'equip sumar 3 punts importants. Pugen a la 12a plaça amb 7 punts i trenca amb 2 derrotes seguides el proper partit davant el Josep Maria Gené. Anem al bàsquet, victòria del sènior femení del Club Bàsquet Prat per 51-50, un altre triomf important que confirma doncs, l'arrencada de temporada bona de l'equip de Sergi González. L'escoltem.
Molt igual tota l'estona. Sí que és veritat que hem entrat al tercer quart 7-8 a baix i els nostres darrers 10 minuts amb un parcial de 10-22 al nostre favor amb una gran defensa. En els primers 30 minuts en aquest aspecte no hem estat gaire bé i també és veritat que la part final hem tingut l'encert doncs que el primer tram del partit no l'hem tingut. Hem sabut controlar bé i ens hem pogut emportar una victòria que la veritat és que l'havíem vist molt i molt i molt complicada perquè se'ns havia complicat molt. Granollers crec que ho ha fet força bé, crec que ens ha sorprès, no ens esperàvem aquest joc amb aquesta intensitat, duresa entre cometes, duresa ben vista, no que hagi sigut un equip brut, ni molt menys, no em refereixo a això, i nosaltres doncs, hem anat claríssimament de menys a més fent un tram final crec que molt i molt bo.
Remuntada espectacular en el darrer quart, 10-22, els 15 punts de Júlia Alcina i els 12 de Carla Bello que van ajudar per la quarta victòria de la temporada, com havia començat l'any i com està ara mateix, balanç de 4-3, el proper partit és contra el Safa Claró. El sènior també va aconseguir un triomf espectacular, de 21 va guanyar el líder invicte, 77-56, amb dos noms destacats, els 31 punts de Jordi Boronat, però l'aportació també importantíssima d'Albert Cabrera més enllà dels 11 punts. Escoltem a Xavi Garrido, content, però tampoc eufòric, eh?
Bueno, a veure, no, sí que estic content i estic satisfet, no?, perquè, bueno, vam començar molt bé la temporada, després vam tenir un parell de partits que vam fer una relliscada, no?, i vam perdre una miqueta el que és la identitat de l'equip i ja la setmana passada pues, ens vam refer jugant amb una pista complicada i guanyant pues, amb solvència i avui contra el líder doncs, amb una baixa no? molt important com és la del Sergio Caballero no? que és un dels màxims anotadors de l'equip doncs hem aconseguit guanyar un líder invicte no? i per 20 punts no? que ens fa apretar una mica la lliga i bueno, ja ens dona molta moral.
També a primera catalana el pretenc que va caure 51-64 davant el Salou i per tant igual a balanç, 3 victòries i 3 derrotes, doncs no va poder sumar aquest triomf malgrat els 17 punts d'Àlex Almodóvar. El proper rival del pretenc precisament serà el Reus, l'equip que acaba de guanyar el sènior del Club Bàsquet Prat. Sí que va aconseguir el triomf al femení del pretenc, 37-43 davant el Vilatorrada, 15 punts de Cristina Rodríguez, la jugadora més destacada, bon balanç també, 4 victòries i 2 derrotes amb un partit pendent. Grans notícies al vòlei amb la victòria dels Vikings de l'equip masculí 3-1 contra l'Arenys, eren els dos equips que eren líders i per tant doncs amb aquesta victòria per 3-16-1 com dèiem ara ja és líder en solitari amb 2 punts respecte al Mundet i 3 contra respecte a l'Arenys, 6 victòries, gran dinàmica per part del masculí i el femení que també va guanyar 3-16-2 contra el Manresa, per tant és la tercera victòria consecutiva, això sí penúltim amb 8 punts, està a 1 del 6è i del 5è classificat. destacat. A futbol sala, victòria de l'Alcalà Prat per 7-1, amb 3 gols d'Uricassa, amb 3 de Rajali i amb 2 de Rajali i amb 2 d'Alexis Ruiz. És líder amb 12 punts, segon el Joves Vilobí també amb 12 punts. I tanquem amb patinatge de velocitat sobre gel, ja ho ampliarem amb més calma demà, però són grans notícies. Nil Llop va ser 13 als 500 metres, potser on s'hi esperava una miqueta més i on potser les expectatives no són tan altes, als 1.000 metres va ser quart. Millor resultat de Nil Llop en una Copa del Món, recordem, Divisió B. Els millors 20-18 estan a la Divisió A, però just a sota està la Divisió B i es va quedar res del podi en aquesta Divisió B amb un temps de 1 minut 10 segons i 47 centèsimes, que el fa col·locar-se 24è a la general d'aquesta Copa del Món. També Teresa Moreno va debutar en una Copa del Món absoluta, recordem, tercera pretenca en aconseguir-ho, i de 5 o 6 espanyoles que hi ha, i va ser 11è a la semifinal de Mass Start, va estar amb opcions al primer sprint, va ser doncs la millor de les competidores que no van sumar punts, i al final doncs això, 11è en aquesta semifinal, tindrà més oportunitats. La primera la setmana vinent, segona prova de la Copa del Món del 18 al 20 de novembre, aquest cap de setmana, a la capital mundial pràcticament d'aquest esport, a Heerenveen, a la capital de Frísia. I tanquem amb la quarta cursa solidària Rotary, recordem, 21.466 euros recaptats i més de 1.600 participats en una prova on va guanyar